Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Què tal? Salutacions. Molt bona tarda. Benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui repassarem les notícies d'aquest dimarts. Avui a les vies de so tenim el Jordi Carretero, a la producció i redacció. Sara Cruz, molt bona tarda.
Hola, Mercè, molt bona tarda.
Sara, avui ja estem...
estem fatal.
Escolta, aquest dimarts amb regús de dijous...
És que és això, ja tenim la ment posada a la Setmana Santa.
Ja tenim la ment posada en les vacances. Escolta, Sara, ja tens el dorsal de la cursa del
Corriqués? No, l'aniré a buscar demà, Mercè. És que hem de recordar que el diumenge dia 7 d'abril, és a dir, ja ens queda pocs dies, es farà la cursa del Corte Inglés, que és la 35a edició, i té l'objectiu de mantenir el lideratge europeu, també reforçar la seva segona posició mundial, atenció al rànquing internacional de curses atlètiques populars, i superar, atenció també, la xifra de 2 milions de participants al llarg de la seva història. Com ja vam explicar ahir, en aquesta edició la prova consolida el vessant solidari ja des de l'any 1986 i cedeix gratuïtament als enormes mecanismes de difusió a la Fundació Ictus, que és una malaltia vascular.
Sara, veig que tu de veu vas millorant.
Una mica millor estic ja, sí.
D'estat físic també?
Sí, també.
Preparant-me
per la cursa.
Sí. Tu creus que el convidat del dia participarà en aquesta cursa?
Jo crec que sí, li agrada molt caminar. Sí, ara li preguntem.
Avui compartim l'actualitat amb...
Doncs avui compartim l'actualitat amb el Miquel Fernández. Ell és de Barcelona, té 56 anys, va estudiar ATS, fisioteràpia i també és tècnic en prevenció de riscos i ha acabat fa un temps un màster de SADE en gestió i direcció pública. També és president de l'associació Selva Camerún i funcionari de l'Ajuntament de Barcelona. Entre les seves aficions hi troba l'espanyol i xerrar amb els seus amics i també caminar, i es defineix com una persona progressista, implicat socialment i optimista.
Bona tarda.
Hola, Miquel. Que aniràs a la cursa del Corte Inglés?
Aquest any no. L'he feta, L'he feta i l'he feta, a més, amb els meus fills, però l'edat ja no estic jo per segons quins esforços...
Però sí, hi ha gent que hi va, que són veterans...
Sí, però hi ha gent que es prepara, jo com no l'he fet...
És important preparar-se. Però, escolta, amb el que t'agrada caminar...
Sí, però és que això de que m'agrada caminar... No recordo haver-ho comentat excessivament.
Sembla que la Sara ha fet aquest enllaç.
Sí,
no?
M'ha semblat que... Sí.
T'agrada caminar per els pobles de l'Empordà?
Això sí. Per Begur especialment. M'agrada molt.
Serà el destí de Setmana Santa.
Serà el destí de Setmana Santa, com que sigui tot l'any.
Doncs, Sara, aviam, avui també hem de desvetllar quin serà el destí de la Sara.
Jo em quedo més a prop que tu, Mercè.
Tu quedes més a prop?
Sí, jo Pineda de Mar i Blanes amb un parell d'amigues.
Doncs déu-n'hi-do.
Sí, no em queixo gens.
No. I així podràs preparar la cursa.
Exacte. Cada dia ens llevarem d'hora i anirem a fer footing per la platja.
Preparar la cursa i llegir el llibre del Jordi López Camps.
Sí, que ja el tinc preparat per emportar-me'l, sí.
Doncs vinga, Sara, va, repassem el món en titulars?
Vinga.
La informació del dia, el 7:45.
ETA ha advertit de possibles conseqüències negatives davant la manca d'avenços cap a un procés de negociació amb el govern espanyol. Ho ha fet en un comunicat fet públic avui mateix en què l'organització terrorista refereix a la negativa de l'executiu de Rajoy a seure's a negociar a Oslo, juntament també amb verificadors internacionals. ETA també manifesta que el desarmament no està inclòs a l'agenda de les converses amb els verificadors internacionals. El jutjat d'instrucció número 11 de Barcelona, que investiga la pèrdua d'un ull d'Ester Quintana, ha imputat finalment el subinspector i l'escopeter de la unitat Dragó 40 dels Mossos d'Esquadra. És presumptament responsable de disparar les pilotes de goma que li haurien provocat la lesió. En un acte notificat avui mateix, el magistrat els ha citat pel pròxim dia 8 d'abril a la Ciutat de la Justícia. La número 2 d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, ha intentat desvincular la negociació dels pressupostos de la consulta d'autodeterminació, però admet que si els comptes s'encallen, tots els escenaris estan oberts. Rovira ha respost d'aquesta manera al conseller Homs, que ha advertit avui que sense pressupostos no hi haurà consulta. I giren la política europea de rescats bancaris arran de la situació a Xipre. El discurs europeu sobre la manera de fer front a la crisi financera ha canviat. A partir d'ara, els rescats de la banca no podran carregar-se només a l'esquena del contribuent. Els responsables hauran d'assumir-ne també el cost. Això vol dir que accionistes, grans inversors i també grans dipositants per sobre dels 100.000 euros hauran d'assumir aquestes pèrdues. El jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, ha imputat l'extresorer del PP, Ángel Sanchís, que va ocupar aquesta responsabilitat des de l'any 1982 fins al 87 en el cas Bárcenas. El jutge li imputa un delicte de col·laboració amb el també extresorer Luis Bárcenas pel blanqueig de capitals. I en esports, l'entrenador del Barça, Tito Vilanova, ha tornat avui a Barcelona després de més de 2 mesos a Nova York, on s'ha sotmès a un tractament contra el tumor que té a la glàndula paròtida. Vilanova, però, no ha estat present a l'entrenament de part de la plantilla que ha fet aquesta tarda a les 6. Està previst que Vilanova s'incorpori progressivament a la feina.
Set i 37 minuts, el ministre de Finances, Jordi Cinca, i el ministre d'Hisenda espanyol, Cristóbal Montoro, han iniciat aquest dimarts a la seu del Ministeri a Madrid les negociacions per signar un acord que eviti la doble imposició. Aquesta hora ens informa des de Ràdio Principat, Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. El govern andorrà ha informat a través d'un comunicat que la reunió també ha servit per fer balanç de l'acord d'intercanvi d'informació tributària signat l'any 2010, que Cinca ha manifestat que s'ha abordat des de la normalitat. Aquest conveni s'afegiria al que s'assignarà el proper dimarts en França. A preguntes dels periodistes posteriors a la reunió sobre la possibilitat que es produeixi una fuga de capitals de Xipre a Andorra, Jordi Cinca ha manifestat que Andorra no té com a vocació l'aprofitar-se d'aquesta situació en benefici propi i ha afegit que Andorra no vol ser un focus d'atenció, ja que el país aposta per la transparència.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Doncs avui dia de canvis hem passat del sol i les boires del matí, els núvols i els ruixats de la tarda, temperatures altes al migdia amb valors que han superat els 20 graus. Demà, jornada de cel gris i pluges generals, però febles. Aquesta situació de temps indefinit continuarà durant tota aquesta setmana sense cap dia gris i tampoc sense pluges. Dijous i divendres poden haver alguns ruixats puntuals a algunes zones del país i sembla, però, que de cara al cap de setmana desapareixeran.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Els científics han d'utilitzar realment la seva recerca i les seves capacitats tècniques per al servei de la humanitat i saber subordinar-les als principis i als valors morals que respecten i realitzen en plenitud la dignitat de l'home. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Aquest dimecres de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou entrevistarem el clavari president de la Congregació de la Puríssima Sang de Reus, Carles Just, que ens presentarà els actes de Divendres Sant a la ciutat. A la tertúlia ens acompanyaran Joan Pallarès, Josep Maria Noguer i Pere Micaló. A les 9 parlarem amb el franciscà de la Custòdia de Terra Santa, Manel Prades, que ens recordarà la importància del Divendres Sant com a dia per ajudar els sants llocs. També tindrem la secció d'Art i Patrimoni amb Josep Maria Martí Bonet i l'Espai Naturalment amb el doctor Pros. Tot això i més aquest dimecres sant de 8 a 10 al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
La passió d'Esparreguera. Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques, únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
I fibles al meu cor milers de glavis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús. Ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 3 de març fins l'1 de maig. El divendres sant i els dissabtes 23 de març i 6 d'abril. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
Doncs quan falten gairebé 4 minuts per arribar al punt de 3 quarts d'avui del vespre, avui repassem les notícies amb Miquel Fernández, president de l'associació Selva Camerún. Però abans d'entrar en si en l'actualitat del dia, bé, aquesta notícia també és actualitat, el papa francès, Sara, vol viure normalitat.
Doncs sí, i és que l'estança papal al tercer pis del Palau Apostòlic ja està preparada, Mercè, però el papa Francesc no s'hi traslladarà finalment, almenys de moment, ni en un futur pròxim, segons ha anticipat aquest matí el diari argentí La Nació. Per la seva part, el portaveu de la Santa Seu, Federico Lombardi, ha assegurat doncs, que fins a nova ordre el pontífex continuarà residint a la Domus Santa Maritae, la residència vaticana en què va estar tots els cardenals electors durant el conclave i on normalment doncs, resideixen sacerdots i també bisbes que estan de servei al Vaticà. El papa Francesc va triar de forma, una forma d'habitació doncs, simple i que concordi, per tant, doncs, amb els altres sacerdots i bisbes.
Doncs ja ho sentim, Miquel.
Bueno,
un papa normal.
Sembla normalitat.
Normalitat.
Una altra cosa és que jo no sé si l'estament religiós li permetrà gaire mantenir aquesta, jo que diria que coherència.
Doncs vinga, avui repassem les notícies amb el Miquel Fernández, president de l'associació Selva Camerún. Una notícia que acabem de saber. ETA ha advertit de possibles conseqüències negatives davant la manca d'avenços cap a un procés de negociació amb el govern espanyol.
Doncs sí, ho hem sabut mitjançant un comunicat que publica avui el portal NAIF. L'organització terrorista refereix a la negativa de l'executiva de Mariano Rajoy a seure's a negociar a Oslo, juntament també amb verificadors internacionals. Aquest tancament de l'espai de negociació endarrerirà i dificultarà també la resolució del conflicte, segons apunta ETA també en aquest comunicat. Tanmateix, l'organització manifesta el seu compromís que seguirà treballant per construir una resolució definitiva, a més també de mantenir la representació designada per negociar. L'organització també manifesta que el desarmament queda fora del mandat i que es va donar a la Comissió Internacional de Verificació i, per tant, no està inclosa a l'agenda de les converses que manté amb els verificadors. En aquest text, l'organització també dona més detalls sobre l'expulsió dels seus interlocutors de Noruega.
Pues ho tenim un problema. Però jo sempre he defensat que la solució passa sempre per seure i parlar. Dit això, també és veritat que sentar-se a negociar dient el que parlo i el que no parlo i què entra i què no entra, doncs tampoc ajuda a establir com a mínim un diàleg raonable. Jo seria del parer de sentar-se a parlar, però també de la mateixa manera que ETA pretén no parlar de segons què i que queda fora de la negociació tal, doncs no, sentar-se a parlar sense que ningú, ni una part ni l'altra, tanquin les portes de què es parla ni de què no es parla. Perquè, si no, malament, perquè s'arribi a un acord definitiu.
A tot això, també, en aquest comunicat, ETA fa saber doncs, que també està en desacord amb la posició del PNB, que sembla doncs, que estaria donant suport al govern espanyol. No els hi ha sentat gaire bé.
Bueno, però la solució de... Entenc jo que del problema dit al País Basc sempre ha sigut sentar-se a negociar. Jo sempre he defensat que calia negociar i sentar-se i m'ha sigut igual un govern que un altre perquè crec que tots els governs tenen l'obligació d'intentar solucionar el problema. A partir d'aquí, el que tampoc és normal és que ETA sigui qui marqui quines són les condicions del que es parla i del que no es parla. Però no tinc massa la sensació de que realment hi hagi una voluntat de seure's a parlar en sèrio.
Doncs estarem molt pendents d'aquesta notícia. Clar, Miquel, conseqüències negatives.
Home, el problema negatiu és que ETA amenaça, però no amenaça, diu, però deixa de dir, no deixo les armes però perquè no està amb el tema de negociació, però, per altra banda, van fer un comunicat amb el que van dir que quedava definitivament el tema de les armes fora de l'espai previst, i, per tant, aquesta sempre ha sigut una... una posició positiva, veurem si no arribem a tenir cap problema més enllà del que voldríem que s'acabés d'una vegada. Però penso, insisteixo, en que la solució passa per seure's a parlar.
Doncs continuem a parlar de negociacions, en aquest cas diferents, perquè el govern català manté vigent l'oferta a Esquerra Republicana de Catalunya, tant al Partit Socialista Català, perquè s'incorporin a l'executiu i formin un govern d'unitat, tot i que no ha rebut la resposta que esperava.
Doncs sí, davant les pressions dels republicans perquè es fixi una data i preguntar per la consulta d'autodeterminació, el conseller de la presidència i portaveu de l'executiu, Francesc Homs, ha recordat que sense pressupostos no hi ha govern i sense govern no hi ha consulta.
Doncs si volem convocar la consulta, doncs hem de disposar d'un govern per poder-ho fer. I perquè hi hagi govern, hi ha d'haver pressupostos i estabilitat parlamentària. Això era, diguem-ne, la base, no? La base més essencial del que va donar lloc a la investidura i a l'acord de legislatura.
Francesc Homs també ha defensat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu que l'acord d'estabilitat firmat amb Esquerra Republicana ja inclou la data de l'any 2014 i per cert que la número 2 d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, ha intentat desvincular la negociació dels pressupostos de la consulta d'autodeterminació però admet que si els comptes s'encallen tots els escenaris estan oberts. Rovira ha respost d'aquesta manera al conseller Homs.
Sí, està molt bé, però jo no entenc que fins ara el govern de la Generalitat hagi fet una oferta real, perquè una oferta real passa per seure's i discutir quin és el programa que es tirarà endavant, com s'ha fet amb tots els acords del primer tripartit, del segon tripartit, es fa un programa de govern i es posen d'acord amb el que és el que es tirarà endavant i què és el que no. La sensació que dona és que el govern juga amb Esquerra Republicana, que si no estàs tu pot estar el PSC, i amb el PSC que em va bé, però puc jugar amb Esquerra Republicana. A partir d'aquí, és veritat que el govern de la Generalitat, com qualsevol govern, necessita aprovació de pressupostos, això no té cap dubte, perquè sense pressupostos difícilment es pot governar, però també tinc la sensació de que no hi ha sobre la taula un programa de govern amb el que es vulgui parlar de les coses que està molt bé, i jo entenc que hi ha un compromís de que es farà una consulta popular, però també està molt bé saber què es vol fer amb la sanitat, què es vol fer amb l'educació, què es vol fer amb serveis socials, aquelles coses que afecten amb el dia a dia i que cada cop, i ho he dit aquí més d'una vegada, és més necessari un pacte d'estat en saber què és allò que no és tocable, què és allò que es pot bellugar i què és el que realment tots els partits polítics es posen d'acord amb que no es pot tocar perquè forma part de lo bàsic que necessita una societat moderna. Però això no és el que està sobre la taula. I clar, si m'és igual parlar d'Esquerra Republicana que del PSC. Però si a mi el govern em diu, vol entrar al govern, escolti, a fer què? I per defensar quines coses. I això, com a mínim, necessita sentar-se a discutir un programa de govern. Si no, entrar al govern, a què?
Però d'alguna manera no et sembla una mica inverossímil aquesta situació? Perquè, clar, d'una banda, Esquerra, doncs ells abanderen el dret a decidir, també la bandera de Convergència i Unió, però d'altra banda ens trobem amb el PSC que ells no abanderen una consulta que no sigui legal, entre cometes.
No, el PSC ha defensat el dret a decidir i una altra cosa són les condicions amb aquest dret a decidir. A partir d'aquí, independentment d'això, quin és el programa de govern? Només i únicament el programa de govern és una consulta popular el 2014? Doncs ho tenim malament, La societat des d'aquí és que es faci la consulta, si no hi ha altres coses que s'aclareixen.
Perquè tu veus que les conseqüències que estem sabent aquests dies, les activitats, veus que això són un motiu de pes que ajornin aquesta consulta? Després de l'any 2014?
El problema d'aquesta consulta és que Convergència des del primer dia sap perfectament que tindrà problemes per tirar-la endavant, entre altres coses, perquè la Constitució no està clar, que és un tema que el tenia que haver discutit i el tenia que haver pactat amb el govern d'Espanya. Això no ho ha fet, hi ha hagut moltes trencadisses, moltes tancades de porta, i sap que està en una situació complicada. Per altra banda, la pròpia Unió Democràtica i Duran i Lleida, més d'una vegada, ha anat amb una altra línia, però hi ha un compromís amb Esquerra Republicana d'una 2014 a fer la consulta, però mai ha quedat clar en quines condicions serà la consulta, què és el que avalarà aquesta consulta, i ara, precisament, avui, sentia abans de venir aquí els dirigents d'Esquerra Republicana dient que es podia parlar tot, però que volien la pregunta clara i tal.
Diàfana, pregunta sí, per això, àmplia.
Però això no s'ha aclarit mai. Ni quina serà la pregunta, ni quan serà, ni en quin... Ni quina serà el marc jurídic que avalarà aquesta consulta. Clar, amb tot això, sobre la taula, sembla que això sigui el prioritari I jo crec que pel ciutadà de peu és bastant més prioritari l'atur, és bastant més prioritari la sanitat, l'educació, els serveis socials i el que ens diguin, com avui hem sentit, de que està previst que pugi més l'atur aquest any. Clar, em sembla que la situació es complica.
Ara parlarem d'aquest tema, però Miquel, abans de tancar el tema del dret a decidir, tu quins, com a ciutadà, com a Miquel Fernández, president de l'associació Selva Camerún, quins riscos o perills veus en, la, doncs, en el fet de fer, de realitzar, de convocar una consulta sobre el dret a decidir?
Doncs que si fem una consulta amb un marc jurídic tan poc clar com el que, com amb el que està plantejat i amb una pregunta que encara no la sabem, doncs el que ens podem aconseguir és que el resultat, sigui el que sigui, estigui igual de mal avalat jurídicament que abans de començar la consulta. I, per tant, una de les qüestions que el govern, jo crec que el govern de la Generalitat no ha fet els deures, és assentar-se a Madrid a negociar aquest tema i veure quins eren els canals. I, per altra banda, hi ha hagut una incapacitat en plantejar uns pressupostos que puguin ser avalats i que es puguin tirar endavant. Clar, tot això és que no es pot estar jugant tot el dia amb unes direccions i, per altra banda, després demanar una estabilitat que és evident que la necessita, no aquest govern qualsevol, una estabilitat pressupostària, però té raó el senyor quan diu és que no hi haurà consulta perquè no hi haurà govern. És que si no s'aproven els pressupostos, què farem? Però no què farem davant de la pregunta, sinó què farem amb la gestió del dia a dia de les necessitats d'aquest país.
Doncs vinga, Miquel, continuem parlant de xifres, perquè avui el Banc d'Espanya ha fet públiques noves previsions econòmiques per aquest any 2013. Segons l'entitat, aquest any l'economia espanyola es contraurà un 1,5%, un punt més del que té previst el govern de Mariano Rajoy. Les previsions per l'any vinent, per l'any 2014, són una mica més positives. L'economia creixerà un 0,6%.
I mentrestant, en matèria d'ocupació, el Banc d'Espanya ha avançat que el retrocés del producte interior brut farà que l'atur arribi fins al 27% aquest any i que baixi una miqueta el 2014, quan assegura que començaran a crear-se llocs nets de treball. Pel que fa al dèficit públic, segons l'entitat, se situarà al voltant del 6% del PIB en aquest any, com el que ve, el que ve que la magnitud de l'ajustament fiscal pendent és encara significativa. Per cert, que també hi ha hagut una nova caiguda de la firma d'hipoteques al gener, que encadena més de 30 mesos seguits a la baixa.
Pues això lliga amb el que estàvem dient fa un moment. És a dir, si aquestes són les previsions econòmiques que tenim, aquí no parla, perquè no està reflectit amb, el, amb la informació que tenim, quin és l'atur a Catalunya. Però de ben segur que no serà petit, de ben segur que hi haurà problemes, i per tant, això em sembla prioritari a l'hora de gestionar un país i em sembla que és el que no s'està abordant. I s'està abordant tot el plantejament de govern a base de retallar. Clar, amb això que diuen aquí, doncs ja em veig venir que el proper retallar del 5% tots els funcionaris, perquè sembla que és la solució que tothom ha entès que facilita el que es rebaixi la despesa pública. És veritat que es rebaixa la despesa pública, però també és veritat que sense funcionaris determinats drets no es poden garantir a la ciutadania. I que aquests drets bàsics necessiten un pacte de tots els partits polítics i que no es fa. I que mentrestant es diu que si vol entrar vostè al govern o no, però escolti, digui'ns què volem fer. Discuteixin quines són les prioritats. I ningú, jo almenys no estic discutint en absolut el dret a decidir i que es faci una consulta. Però seria bo que mentrestant treballéssim amb el dia a dia, perquè és que només cal sortir al carrer. Cada vegada veus més persones amb problemes, no cal més que sentir l'informe de Càritas, només cal veure les, com estan totes les ONGs. Mm. La nostra no ha tingut cap subvenció aquest any, però la nostra no és més que un petit exemple, perquè hi ha moltes ONGs i les úniques ONGs que estan rebent subvencions són aquelles que tenien compromisos amb administracions a llarg termini amb determinats països. Però, clar, és que s'ha retallat un 75, un 80 i un 60 administració central, autonòmica i local amb cooperació. Però estem parlant de la cooperació internacional, però és que com estan els serveis socials? Quanta gent està sense subsidi de... Ja ha acabat totes les possibilitats dels subsidis d'atur. Quanta gent està amb problemes de salut? Quants immigrants tenim que s'està qüestionant quin és el dret i quin és el no dret a l'assistència sanitària? Que recordem que els vam portar aquí perquè els necessitàvem com a mà d'obra, eh? I clar, tot això, no hi ha criteris de com abordar-ho. i mentrestant estem discutint exactament si vostè vol entrar al govern o no. Pues crec que cal entrar, però a fons, amb quines són les prioritats que establim per a la nostra societat. I Catalunya, que ha sigut líder i avançat, i podríem dir la cara més progressista del conjunt d'Espanya, pues no està donant la talla.
Potser que... també no està donant la talla perquè no té ingressos.
Sí. Sí,
Miquel,
sí.
Com ho veus?
Que no té ingressos. Mira, jo estic convençut que el tractament fiscal de Catalunya és injust. I, a més, estic convençut perquè, justament, una de les coses que hi ha un estudi de SADE que el NEM està treballant són les diferències entre unes comunitats i unes altres en quant al tractament fiscal. No és la pitjor, però és veritat que té un tractament injust. És veritat que Catalunya tindria que rebre més del que rep. Però és que això porta passant molts anys i no hem arribat al nivell que estem. Per tant, la justificació de que això serveix per justificar totes les retallades i tal, em dona molt la sensació que està ajudant també a determinades polítiques de dretes donar-li un determinat sentit. Perquè com és per culpa de que no tinc diners, em puc fer segons què, i en definitiva el que serveix és per avalar polítiques de dretes. I em sembla que ja està bé de no donar-se en compte que determinades coses dels serveis públics no es poden seguir retallant, perquè no estem parlant dels que estem aquí, estem parlant de sortir al carrer i veure moltes de les mancances que estan tenint en aquest moment a la societat.
Una altra mancança de la societat, la plataforma d'afectats per la hipoteca ha demanat als jutjats que se suspenguin, ha estat avui mateix, totes les execucions hipotecàries perquè es basen en una llei, diuen, que ha tombat la justícia europea, serà.
Els centenars de sol·licituds presentats als principals jutjats de tot l'Estat reclama que es faci cas de la recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que, recordem, considera abusives moltes de les clàusules de les hipoteques. A les portes de la Ciutat de la Justícia s'han aplegat desenes d'afectats amb pancartes i també samarretes en contra dels desnonaments. Ada Colau, la portaveu de la plataforma, ha explicat que reclamen la nul·litat dels procediments en curs i dels que ja s'han resolt. Segons Colau, això col·lapsarà el jutjat. Esperen també que aquesta situació serveixi perquè el govern espanyol actuï.
És molt raonable perquè té a veure amb la reclamació que havien posat i en què se'ls ha donat la raó. El problema és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no va dir com tenia que ser. Va dir que jo era injust i que jo estava malament, però no va marcar quin era el criteri. Per tant, no tenim una llei, entre cometes, europea que permeti dir és això el que s'ha de fer. Per tant, té sentit que diguin anul·lin de moment i aturin tots els desnonaments, però és evident que tampoc tenen un marc referent que digui què és el que tindria que ser. I això és el que el problema es tracta amb la pròpia sentència, que no diu que és injusta, i té raó, però no marca quin tindria que ser el criteri.
A tot això, Miquel, repassaríem altres notícies, però avui ens volem acomiadar amb música, perquè no sabem si saps que avui és l'aniversari, Sara, d'una gran diva de la música, Diana Ross.
Sí, anem a sentir la cançó.
Diana Ross, la Suprem, segur que n'has ballat de...
Sí, segur.
Segur, no? Com aquesta que escoltem de fons, aquesta cançó, Sara?
You can't hurry love. Ho he dit la millor manera que he sabut.
Ho has dit molt bé. Miquel Fernández, moltes gràcies per haver compartit les notícies del dia amb el 2 de 8. Esperem doncs, que la situació millori, perquè realment... Suposo que l'associació Selva Camerún...
No ens podem queixar, anem a fer l'Assemblea General aquesta setmana i, bueno, han tornat a recolzar-me com a president i crec que és una associació que hem sabut treballar i no estirar més el braç que la màniga.
I tirar endavant, que això és el més important a dia d'avui. Miquel Fernández, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Nosaltres ho deixem aquí. Salutacions del Jordi Carretero, les vies de so, de la Sara Cruz, de la producció i redacció, de qui us ha parlat Mercè Raga. Tot seguit arriba la sintonia de Ràdio Estel, el programa Paraules d'Amor amb Àngels Montengua. I els oients de Ràdio Principat us deixem amb l'informatiu local. Que vagi bé. Fins demà.